Bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Pau Duran.
Els accidents laborals del Vallès Occidental han crescut un 25%. Això vol dir que on abans es produïen 4 accidents, ara en passen 5. Però és que, a més, l'augment afecta el doble a les dones que els homes, en gran part als autònoms i també als contractats temporals. Són dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya. Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya, va més enllà i afirma que la reactivació econòmica està sent nociva per la salut.
Sembla que la reactivació és això, no? És nociva. Sembla que és nociva per la salut de les persones treballadores, les condicions en les que s'està produint.
La lectura que en fa el sindicat assenyala la precarietat del mercat de treball com a responsable. Per això demanen polítiques públiques d'ocupació de qualitat, empresarials, canvis normatius i un augment de les inspeccions de treball. És dimarts 17 d'agost. Comencem.
Titulars.
Si ja costa tornar de vacances, imagineu-vos amb l'edifici a mitges. L'Institut Can Urià començarà el curs 2021-2022 sense l'adequació de tots els espais pactats amb educació. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. La directora del centre, Eulàlia Cervera, assegura que les actuacions previstes pel juliol acaben de començar i caldrà buscar alternatives.
Hem començat a les obres, però amb moltíssim retard i no amb tot allò que estava previst de fer, però que ens han dit que els farien el proper curs. Vale? Amb el que ens fan podem tirar aquest curs que ve.
L'actuació forma part d'un pla en 6 fases per adequar l'antic Institut Tarragona a mesura que van entrar nous alumnes. L'Institut Can Urià va entrar en funcionament el curs 2018-2019 amb 2 grups de primer d'ESO.
I en cultura ha calgut esperar 5 anys, però el Sebat Festival tornarà aquest novembre.
I n'han fet falta 18 perquè tornés la Pegatina Sabadell. Ho farà en el marc d'aquesta cita de 3 dies. La cita també comptarà amb activitats familiars i fins i tot una fira de cervesa artesana. Per al director del Sebat Festival, Jordi Lozano, la intenció és donar continuïtat a la convocatòria.
Som gent que tira endavant aquests projectes, que som valents, no?, per intentar portar aquí un festival que volem que duri durant molts anys aquí a Sabadell. Jo penso que la ciutat ho permet i ho necessita i s'ho mereix també, que hi hagi aquesta mena d'activitats, projectes i festivals, ho permet. I, lògicament, intentarem sempre posar les persones que legalment hi deixin posar, no? Si són 1.200 o 1.500 o 1.800, les que siguin.
Estan confirmades 3 actuacions més de moment. Miquel del Roig, Banda Patilla i Orquestra Diversiones en algun dels 3 escenaris que hi haurà disponibles a Fira Sabadell. Els vespres serà el torn dels concerts, la festa, batucades, DJs i els speakers. Les entrades ja s'estan posant a la venda i el festival acabarà amb un concert solidari en benefici de la Creu Roja de Sabadell.
I en esports, en marxa des de les 12 del migdia la reunió de la Federació Espanyola de Futbol amb els clubs de la primera REF, entre ells el Sabadell.
A poc més d'una setmana per arrencar la Lliga, avui es posen sobre la taula 2 punts claus. D'una banda, com afectarà la categoria d'acord amb el fons d'inversió CVC i de l'altra, l'explotació dels drets audiovisuals per aquesta temporada.
Aquests continguts i d'altres durant els següents minuts amb la companyia de la Bea Aguilar a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Però abans d'entrar en matèria, passem pels serveis. 27 graus ara mateix a la ciutat de Sabadell, cel clar, què ens espera per les pròximes hores? Anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya i li preguntem a la Carme Farnell. Bon dia.
Bon dia, mantenim aquest ambient relativament més suau que el d'ahir en aquesta mateixa hora, una temperatura lleugerament més baixa, però tot i això fa sol i durant les properes hores continuarem parlant d'un temps molt estable, amb aquesta temperatura que ha de continuar pujant durant aquestes immediates hores, però com dèiem, la temperatura màxima quedarà més baixa. De cara a la tarda de fer sol, sí que han de créixer alguns núvols en punts de muntanya, sobretot del Pirineu i del Prepirineu, i fins i tot cap al sector del Pirineu Oriental no es descarta que caigui algun ruixat feble i minso, i també apareixeran alguns núvols a punts del quadrant nord-est. D'altra banda, de cara al final del dia, també apareixeran núvols més baixos que afectaran a tot el que és la façana litoral i també cap al sector prelitoral, i fins i tot durant aquesta propera matinada també es formaran núvols baixos a punts de la depressió central. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ara anem fins al Transmet per saber com està funcionant la xarxa de transport públic. Marc Roca, bon dia.
Bon dia, des del Centre d'Informació Transmet. Doncs en aquests moments podem parlar de normalitat a tota la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no hi destaquen alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Cap novetat pel que fa al trànsit rodat. Ens hi posem.
La notícia del dia.
Els accidents laborals del Vallès Occidental han crescut un 25%. Dels 4.051 del primer semestre del 2020, s'ha passat enguany als 5.119 en el mateix període. Així es desprèn, Karen, de les dades publicades per l'Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya.
Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya, creu que la lectura que se n'ha de fer assenyala la precarietat del mercat de treball.
Per nosaltres la lectura és clara, no? És el reflex d'un mercat de treball marcat molt per la precarietat, la precarietat de les condicions de treball, amb una temporalitat, una subcontractació molt característiques del nostre mercat laboral. A les dades que teníem de l'atur de juliol ens deien que el 87% dels contractes són temporals i, a més, tenim dades que ens diuen que tenen una durada molt, molt limitada, aquests contractes, no?
El sindicat troba que la qualitat de la reactivació econòmica ha estat insuficient, fins i tot nociva. El conjunt de Catalunya destaca especialment l'augment del 75,76% d'accidents greus pels treballadors autònoms.
Els autònoms són treballadors i treballadores que es troben molt fràgils en quant a la protecció de la seva salut. En primer lloc, perquè la llei de prevenció no els està incorporant de manera suficient, d'alguna manera els ignora perquè entenen o s'entén normativament per legislació que el poder contractar amb el client que ells escullen, no? I poden posar les seves pròpies normes preventives, però això no és cert.
Pérez destaca el fenomen dels falsos autònoms i també la subcontractació, on es creu que també hi ha més desprotecció, on les responsabilitats preventives acaben diluint-se. El total d'accidents de treball amb baixa en dones s'han incrementat un 30,88% per un 14,75% en homes. Per tot plegat, el sindicat demana que s'implementin una sèrie de mesures.
En primer lloc, que la reactivació econòmica sigui, que es realitzi amb polítiques públiques, d'ocupació de qualitat en quant a les condicions de treball i també en quant a la protecció de la salut. Polítiques empresarials també, evidentment, és a dir, aquí tenen responsabilitat l'administració pública i les patronals. I reclamem més inversions públiques en quant a més inspeccions i els canvis normatius que facin falta per controlar millor i protegir millor a les persones treballadores.
Fins al mes de juny s'han produït a Catalunya un total de 94.357 accidents de treball, suposant un augment del 10,04% respecte al mateix període del 2020.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Les obres d'adequació de l'Institut Can Oriac han començat amb retard d'aquest estiu. De fet, les actuacions que han de servir per garantir l'espai als alumnes nous del curs 2021-2022 estan en marxa des de la setmana passada, pràcticament un mes després del previst. Això significa que no estaran acabades per l'inici de curs el pròxim 13 de setembre.
Tot i això, les classes no arrencaran amb l'edifici en obres, sinó que es buscarà una alternativa. Així ho ha apuntat aquesta emissora la directora de l'Institut Can Oriac, Eulàlia Cervera.
Ens van dir que, havent començat tan tard, no ens ho podíem fer tot el que necessitem per l'any que ve ni molt menys, i ens fan una petita rentada de cara dels espais que necessitem, que tindrem els espais, però no tan arreglats com estaven, i que com necessitem i que ja mirarien d'arreglar-los amb la següent fase.
Aquesta actuació està inclosa en un paquet juntament amb les intervencions dels instituts Escola Sala i Vedrines, Jaume Cabré i Cavall Bernat, tots tres de Terrassa. El conjunt de les actuacions suposa una inversió de 455.000 euros. Cervera assegura que aquesta actuació és necessària i recorda que hi ha un compromís d'educació d'anar adequant l'edifici any rere any.
L'Institut de Can Oriac, que era un institut que estava tancat, que és vell, i que cada any ens han anat arreglant una part per anar ocupant els espais que necessitem. Cada estiu ens feien unes obres que començaven al juliol i s'acabaven al setembre. I hi havien previstes 6 fases per posar a l'institut doncs, amb solfa, amb tot el que necessitem. El que passa que aquest any, per raons que no coneixem massa, doncs les obres han començat tardíssim, és a dir, acaben de començar ara, acaben de començar.
L'Institut Can Oriac es va posar en marxa el curs 2018-2019 a l'edifici de l'antic Institut Arraona, oferint 2 línies d'ESO. L'objectiu inicial era absorbir els alumnes de l'escola Miquel Carreras de Can Oriac, però finalment també han registrat estudiants d'escoles com la Trama, ja que dona continuïtat al seu projecte educatiu.
Ràdio Sabadell també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Sabadell mantindrà el toc de queda a la 1 de la matinada si el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ho avala. Tot i la millora de la incidència acumulada a la ciutat, que ara és de 140,18 casos per cada 100.000 habitants, 5 casos menys que ahir, Salut ha tornat a endurir els criteris. Concretament, s'ha reduït el llindar fins al 125, és a dir, que ara en la meitat que fins ara.
Sí, tot i mantenir el toc de queda, per trobar una incidència acumulada similar a la del dia d'avui a Sabadell, ens hem de remuntar al 29 de juny, quan hi havia 186 casos per cada 100.000 habitants. Aquest indicador ha millorat, però la resta han viscut un lleuger empitjorament en les últimes 24 hores. El risc de rebrot ha pujat avui per primer cop en setmanes i ha passat dels 279 punts d'ahir als 284. Tot i aquest ascens, les dades actuals són millors a les del 28 de juny, moment en què es començava a notar l'esclat de la cinquena onada a la ciutat i s'arribava als 327 punts. D'altra banda, avui també ha pujat la velocitat de contagi del 0,80 al 0,85. Aquest índex, al contrari que el risc de contagi, ja fa molt dies que va registrant un ascens, tot i ser tímid. Tot plegat, mentre la campanya de vacunació va sumant nous immunitzats, ara mateix hi ha 137.324 sabadellencs amb la pauta completa, 932 més que ahir, i 156.384 tenen almenys la primera dosi, 864 més que ahir.
Al conjunt de Catalunya, la velocitat de contagi es manté al 0,79, mentre que el risc de rebrot baixa 18 punts fins als 282. També baixa la incidència acumulada 7 dies, fins als 223,82 casos per cada 100.000 habitants i ara és a 154.
Per contra, creixen els pacients ingressats a les unitats de cures intensives i ara ja en són 521, mentre que els hospitalitzats a planta baixen en 67 fins als 1.656. També s'han notificat 35 morts en les últimes hores i el total de defuncions des de l'inici de la pandèmia és de 23.111.
Notícies que us expliquem en format més breu. Incendi en un establiment del Passeig Manresa.
El foc es va declarar ahir al vespre a 8:15 per causes desconegudes. 2 dotacions dels bombers van participar en les tasques d'extinció. També van revisar les instal·lacions interiors, però no van detectar cap més incidència.
I la policia municipal denuncia un conductor que duplicava la taxa màxima d'alcohol permesa.
Els agents van aturar el conductor d'un turisme de 56 anys poc després de les 8 del vespre a la carretera de Barcelona. Davant dels resultats de la prova d'alcoholèmia, es va fer la denúncia administrativa i es va immobilitzar el vehicle.
I finalitza l'alerta per contaminació atmosfèrica per nivells moderats, precisament de partícules PM10.
Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Sabadell van difondre ahir l'avís, recomanant no fer esforç físic perllongat a l'aire lliure, així com també reduir l'estona que s'hi estava, que ja ha deixat de ser perjudicial. Entre les recomanacions, també es va dir d'utilitzar el transport públic i no fer servir, en la mesura del possible, el vehicle privat.
Obrim pàgina cultural. Ha calgut esperar 5 anys, però per fi torna el Cebat Festival.
Voleiava cara o creu, un atzar que no era meu, i m'estirava de la pell per evitar-se aquell adeu.
I no és l'únic retorn esperat, perquè ho fa de la mà de la Pegatina, qui actuarà a Sabadell 18 anys després d'aquell concert al Tio Canya. La proposta és pel divendres 5 de novembre. El festival continuarà el 6 i 7 i comptarà amb molta música en directe, activitats familiars i fins i tot Karen, una fira de cervesa artesana.
El conjunt musical presentarà el seu 7è disc d'estudi, Darle la Vuelta, gravat parcialment a l'estudi del sabadellenc Tato La Torre. Amb Miquel del Roig, banda Patilla i orquestra Diversiones, la Pegatina és la primera a Patum confirmada pel director del Cebat Festival, Jordi Lozano.
La Pegatina és la primera confirmació, del Cebat Festival. Ens fa molta il·lusió que vingui, que torni la Pegatina després de 18 anys de no tocar aquí a Sabadell. Pensem que és un grup molt animat, que porta molta festa, que molt adient per la nostra filosofia de festival, I després de la Pegatina vindran altres grups i caps de cartells importants que anirem desvelant a poc a poc.
La proposta recull el guant de l'edició del 2016 i es farà Fira Sabadell com en aquella ocasió. Mantindrà els dos escenaris interiors més un d'exterior. La proposta canvia en funció de si és de dia o de nit.
Ara que hem volgut fer en aquesta nova edició d'aquest any del Sabat Festival és doncs, englobar doncs, diferents dies. Un apartat, una part de dia que serà més pels nens i pel públic familiar, que hi haurà doncs, moltes activitats familiars, concerts, animacions infantils, pintacares, atraccions, concursos, cotxes elèctrics, inflables, tallers de circ, de música, hi haurà de tot, combinat amb un craft market i punts de gastronomia i diversos elaboradors de cervesa artesana.
La vintena d'elaboradors portaran més d'un centenar de cerveses diferents. Al vespre serà el torn dels concerts, la festa, batucades, DJs, speakers i moltes sorpreses més. Les entrades ja s'estan posant a la venda. El festival acabarà amb un concert solidari a benefici de Creu Roja Sabadell. Lozano explica que estan molt motivats i que volen fer un festival que duri. El repte són els 1.200 assistents de la passada edició. La situació del coronavirus marcarà l'objectiu a assolir.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
El proceso de digitalización en el sector sanitario es imparable. Telemedicina, inteligencia artificial, realidad virtual, ofrece nuevas oportunidades en un sector esencial.
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Sortim de Sabadell i la comarca, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ofereix Catalunya al cap del govern espanyol, Pedro Sánchez, per acollir tant refugiats i refugiades de l'Afganistan com faci falta.
Assegura que tota la xarxa catalana d'espais d'acollida s'ha posat a disposició per afrontar l'emergència humanitària provocada pel control dels talibans al país. El president també reclama que s'accelerin tots els tràmits per reconèixer el dret a l'asil de les persones refugiades a Catalunya.
I el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, insisteix que les devolucions de menors migrants a Ceuta s'estan fent amb garantia i conforma l'acord de cooperació subscrit el 2007 entre Espanya i el Marroc.
En una entrevista a Ràdio Nacional, Marlaska ha argumentat que no es tracta d'expulsions, sinó de retorns assistits que es fan en benefici del menor, tot plegat, diu, amb l'objectiu de restablir la seva vida familiar i cultural.
Homenatge a les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils el dia que es compleixen 4 anys del succés.
El mosaic del Pla de l'Os de Joan Miró a la Rambla de Barcelona ha acollit aquest homenatge sense parlaments polítics. Familiars de les víctimes han col·locat clavells blancs en unes torretes situades en aquest punt del conegut passeig barceloní i després ho han fet les autoritats. El punt final a l'acte l'ha posat el cant dels ocells de Pau Casals i s'ha guardat un minut de silenci.
I l'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes ha demanat més empatia a les autoritats a l'acte alternatiu de record a les víctimes dels atemptats del 17 d'agost.
Des de l'entitat han reclamat memòria i dignitat pels damnificats, recordant que els únics responsables són els terroristes. L'entitat ha fet una ofrena floral en memòria de les víctimes juntament amb un minut de silenci on han assistit desenes de persones.
I el nombre de treballadors que segueixen en ERTO a Catalunya s'ha reduït un 11,6% la primera quinzena d'agost fins als 55.018.
Són 7.237 persones menys que el juliol. Barcelona és la demarcació de l'estat espanyol amb un descens més elevat en termes absoluts, amb 5.778 treballadors menys en ERTO. Amb el descens d'aquests primers 15 dies d'agost, el nombre de treballadors en ERTO a l'estat se situa en l'1,9% del total d'afiliats del règim general.
I l'estat espanyol ha rebut els primers 9.000 milions d'euros dels fons europeus per finançar el pla de recuperació.
Aquest primer pagament equival al 13% dels 70.000 milions d'euros que rebrà Espanya a través d'aquest mecanisme. El calendari de pagaments de la Comissió Europea preveu un segon ingrés de 10.000 milions abans que acabi aquest any.
I el grup d'anàlisi de feminicidis es reunirà a principis de setembre per revisar el circuit d'atenció integral a les víctimes.
La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, ha pres la decisió després que s'hagin comès 10 crims masclistes a Catalunya en el que portem d'any, xifra que supera la del conjunt del 2020. La voluntat és doblar el pressupost contra les violències masclistes en els pròxims comptes del govern per reforçar els serveis d'atenció i prevenció i millorar l'accés a ajudes i indemnitzacions de les dones i els fills.
Amb 10 minuts ens plantem a les dues, moment dels esports.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
En marxa la reunió entre la Federació Espanyola de Futbol i els 40 equips participants en la primera edició de la primera REF. Adrià Royo, bon dia.
Bon dia, Pau.
De moment, la primera hora i mitja de trobada, que es pot seguir telemàticament des del web de la mateixa federació, s'ha centrat en l'impacte que ha de tenir el futbol modest, l'acord al qual ha arribat la Lliga de Futbol Professional amb el fons d'inversió CBC.
I al qual la Federació Espanyola s'hi oposa, perquè a canvi del que es cobra, el fons es queda més d'un 10% dels drets audiovisuals als pròxims 50 anys. Explica els motius d'aquesta negativa al secretari general de la federació, Andreu Camps.
Yo pago cada año. Dice, no, usted no paga. No, claro, lo dejo de percibir. Yo no lo pago, pero lo dejo de percibir. Oiga, dejar de percibir cada año, durante 50 años, 8 millones y medio, 12 millones, porque ahora perciba 51, pues esta federación, su presidente, ha dicho no, ni hablar. Y vamos a defender jurídicamente hasta el final ese tema, porque no vamos a aceptar de ninguna manera que esos gastos de comercialización se descuenten para el cálculo de los tantos por cientos.
Aquests acords afecten especialment els equips que pugin a segona A les pròximes temporades, si és durant la propera dècada, cobrant una quantitat, si és a partir de l'11è any, sense cobrar-la, però sí perdent aquest tant per cent de drets d'imatge. Centrats en el cas del Sabadell, si torna al futbol professional, cobraria més que no pas un que no hi hagués estat, com comenta Eduardo Vandrés, tresorer de la federació.
Nos han dicho que los que han sido miembros de la Liga entre 2015 y 2021... percibirán 4 millones de euros y ascienden en los próximos 10 años. Los que hayan formado parte de la Liga en las últimas 7 temporadas, se nos dice que percibirán una cantidad mayor, más parecida a las que perciben los que ahora se encuentran disputando esa competición. Y los que nunca hubieran sido parte de la Liga o lo hubieran sido antes de 2015, no percibirán nada, pero en cualquier caso se les detraerá siempre la parte correspondiente a los ingresos de derechos de televisión para pagar a CVC.
El centre d'esports està representat a les Roces a hores d'ara amb la figura del seu director general, Bruno Batlle. Entre els que presideixen la reunió hi és també el vicepresident de la Federació Espanyola i president de la catalana, el sabadellenc Joan Soteras. Aquest primer punt de l'ordre del dia està donant molt de sí, però segurament el que té més interès i més incidència a curt termini és el segon, el que s'ha de debatre a continuació, la comercialització dels drets audiovisuals de la primera RFEF aquesta mateixa temporada, per saber qui televisa el futbol d'aquesta categoria. Una trobada que se celebra tot just a 10 dies mal comptats de l'estrena de la Lliga.
Per cert, en clau esportiva, Dani Sánchez ha rescindit amb l'Extremadura i el lateral esquerre sub-23 és a l'agenda del Sabadell.
Un cop desvinculat de l'equip del Mendralejo, que travessa problemes institucionals, el malagueny té via lliure per signar pel conjunt arlequinat. Si es confirma la seva incorporació, restarien per arribar un migcampista i un davanter centre sèniors per arrodonir la plantilla 21-22.
Encara dins l'òrbita de la quinada, Àngel Martínez passarà pel quiròfan una altra vegada. L'excapità del Sabadell, ja retirat, necessita una pròtesi total al genoll per poder fer vida normal.
Encara no hi ha data confirmada de l'operació, però s'espera que sigui durant el mes de setembre. Amb les botes ja penjades, el gironí afrontarà la recuperació d'una altra forma.
Totalment diferent la recuperació quan estàs en actiu, que bueno, vols que passin els mesos, vols tornar a jugar, pots precipitar, això no. Això és algo que és per la meva vida, per la meva salut i bueno, m'aprendré en calma, seguiré tots els consells que em donin els doctors. Allò de la mentalitat de l'esportista, que bueno, val una miqueta a part de l'homèric i el que vol és tornar, no, m'ho prendré en calma i el principal és recuperar-se bé i tindre una qualitat de vida i un genoll que enduri per tota la vida.
L'exfutbolista va presenciar l'últim amistós dels arlequinats divendres contra l'Alçat a la Vall d'en Bas i també hi serà demà a Palamós en l'amistós contra el Costa Brava. El Sabadell té previst aprofitar la presentació de dissabte a la nova Creu Alta contra l'Andorra per tenir un gest amb qui ha vestit el seu braçalet de capità a les últimes campanyes.
I Òscar Salguero ultima la quarantena de dues setmanes que està fent els nedadors paralímpics espanyols abans de viatjar al Japó per competir als Jocs. Demà passat l'expedició marxarà a camí de Tòquio, on el nedador sabadellenc buscarà el seu segon or paralímpic.
Després de passar 3 setmanes a Sierra Nevada, ara Salguero fa 12 dies que està tancat al CAR de Sant Cugat en plena recta final de la preparació dels Jocs. L'esportista dels Marinals ha afrontat aquesta quarantena obligatòria com un peatge per poder competir als Jocs Paralímpics.
Estem aquí al CAR, com dius, estem tancats, no podem sortir, no podem tenir contacte amb l'exterior, no podem demanar res de l'exterior, ni comandes ni res per internet, perquè tot ha de fer una quarantena. Estem aquí en mode de bombolla, entrenant, i sí que és una mica estrany, com dius, perquè jo estic acostumat aquí a Sant Cugat a entrenar i quan acabes marxes a casa, i el fet d'acabar i dir, vale, no puc marxar, és com diferent i estrany, però és el que et dic, són les normes que ens han posat per poder anar als Jocs i ens adaptarem i farem el que sigui per arribar allà i donar el 100%.
Falta poc més d'una setmana per la prova que Salguero prepara des de fa 5 anys. Arriba el moment decisiu i el nadador paralímpic del Club Natació Sabadell admet que els nervis van a l'alça.
Porto bastants nervis. És el que estava parlant amb els meus companys aquests dies, que realment a Rio no vaig ser conscient de la competició a la que vaig anar. Jo crec que ja són els meus segons jocs, ja és diferent, ja saps com funciona tot. I és com que els nervis estan més alts i tinc, però bueno, jo crec que arribaré bé, podré gestionar bé, que són nervis bons, no són nervis dolents, i que em sortirà bona prova perquè tot el treball que porto darrere és molt gran.
La inauguració dels Jocs Paralímpics serà d'aquí just una setmana, dimarts de la setmana vinent. L'endemà començarà la competició, mentre el dia D per Salguero serà dijous que ve, amb la disputa de la prova del 100 braça categoria S8, on defensa l'or obtingut a Rio de Janeiro.
Sintonia de la Vuelta a Espanya, Ràdio Sabadell. David de la Cruz va demostrar ahir tenir bones cames, deixant-se veure entre els favorits. El sabadellenc va provar de recuperar temps a l'ascensió al Picón Blanco, tot i que finalment va haver de desistir.
Durant uns metres, el pilot va veure com el ciclista del Team Emirates obria escletxa i va haver de posar-se les piles per neutralitzar-lo. Amb l'arrencada final, de la Cruz va acabar cedint 12 segons més respecte als principals favorits, creuant la meta en 15a posició. El vencedor de la jornada d'ahir va ser Rein Taramae, l'estonià, que a més es va col·locar com a nou líder de la cursa en una general on de la Cruz ha millorat moltes posicions. Ara és 30è a 2 minuts i 17 segons del nou primer classificat. Avui la Vuelta posa rum a Castella-La Manxa amb l'arribada a la localitat de Molina de Aragón, prevista cap a 6:15 de la tarda aproximadament. El recorregut de 164 quilòmetres està pensat per deixar la muntanya d'ahir i que els sprinters puguin tenir la seva oportunitat de disputar-se la victòria.
Haurem d'esperar, doncs, pel següent final en alt. Iker Pajares és de tornada aquests dies al circuit mundial d'esquaix amb la disputa de l'Allen British Open a la localitat anglesa de Hull. A la primera ronda, el sabadellenc s'ha desfet de Bernat Jaume per 3-16-1.
És a dir, duel entre companys de selecció. La primera màniga se la va endur l'igualadí per un ajustat 10-12, però a partir d'aquí Pajares va demostrar la seva superioritat guanyant la resta de sets per 11-6, 11-7 i 11-6 una altra vegada, necessitant 50 minuts per sortir-ne avançador. El torneig britànic, on hi participen els millors esquaixistes del circuit, el circuit PSA està dotat en $175.000 i s'allargarà durant tota la setmana. Pajares, número 33 d'aquest rànquing mundial, hi pren part un mes després de caure eliminat a les primeres de canvi al Mundial de Chicago per una lesió. Ja recuperat, l'esquaixista sabadellenc afrontarà avui mateix el partit de 700 de final. A partir de 8:45 del vespre, horari d'aquí, es veu les cares amb l'escocès Alan Klein, el número 42 del món. En l'únic precedent entre tots dos, Pajares es va imposar l'any passat per 3-0.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Moment de marxar, acabem aquí al Notícies Migdia. Tornem aquesta tarda als butlletins horaris i també a les 7 al Notícies Vespre. També podeu mantenir-vos informats a través de les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter o Instagram. Fins llavors!
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.